Úrsula Corberó, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Com estàs?
Jo molt bé, i tu?
Fa 5-6 anys que esperem aquest moment, els del suplement.
Ostres, tanto?
Imagina't.
Ui, uau, no sabia eso. Si lo llego a saber, vengo antes.
Escolta'm, com va amb Madonna?
Pues bé, molt bé. A veure, és que la gent es pensava que és mi mejor amiga i tampoco tanto. Estoy como... Els estic dient en plan, no, bueno, parlem, no tant en tant i tal, però...
Home, va ser notícia fa poc, no?, per un tema de salut.
Sí. Crec que li vaig escriure.
Està recuperada?
Sí, gràcies a Déu. Sí.
Comencem amb Úrsula Corberó preguntant amb Madonna, perquè fa uns mesos es va fer superviral una entrevista amb el Jimmy Fallon al Tonight Show que va passar això.
When I got in on the plane, I went to the bathroom, and when I was going back to my seat, I saw Madonna. And I was like, what? Is that Madonna?
Yeah.
And I saw how Madonna turned back to me. And she made this eye contact with me.
Contacte visual. Està explicant bàsicament la Úrsula que estava volant i que Madonna se li va apropar per dir-li que era fan de la Tòquio de la Casa de Papel.
Surrealista.
D'entrada, quina passada d'anglès, no?
És que just estava posant l'entrevista i se'm fa... encara no m'he acostumat a escoltar-me en anglès.
No?
No.
No et reconeixes?
És que jo no parlava anglès fa 3 anys.
Com l'has après?
No sé. No sé.
Mirant Jimmy Fallon, suposo, també, no?
Sí, mirant Jimmy Fallon i rodant. Rodant. Me'n vaig anar a rodar una cosa sense tindre ni papa d'inglès i haciendo como un... superviviendo un poco.
O sigui, t'havies arribat a aprendre textos sense saber què deien o ben bé el significat?
Sí.
Uau.
La majoria, de fet.
Quina passada, no?
Sí. Bastant heavy. I de fet, m'havia d'aprendre també els textos dels altres actors quan em parlaven. I em va passar que vaig estar treballant... El primer que vaig fer va ser amb un noi que era el prota de la sèrie, que era de... Tienen l'acento este de Londres, el Cockney.
Ah.
I jo m'estudiava als seus peus i quan ho deia em pensava que m'havia equivocat d'escena perquè... No, digo, no puede ser esto, yo no es lo que me he estudiado. Esta persona está diciendo algo que no tiene que ver con lo que yo me he estudiado y era perquè no l'entenia.
O sigui, suposo que després devies agafar algun professor, una classes particulars.
Sí,
o...
tinc un coach meravellós, la veritat. I és veritat també, que jo crec que hay que decirlo, que tinc bastanta facilitat pels idiomes i pels accents.
Quants idiomes parles ara?
A ver, tampoc.
Home, català, castellà, anglès segur, no?
Català, castellà, anglès. Argentino, també.
L'argentí, bueno, entenc que clar, ja has fet molta vida els últims anys,
sí,
també allà. Et surt ja de sèrie o...?
No. De fet, l'argentí...
L'has d'interpretar d'alguna manera, també.
L'argentí em surt molt vocabulari, sobretot quan estic allà, medio com que me transformo, i em passa molt que quan torno me hacen un poco como... se ríen un poco de mi perquè vinc pues, amb el vocabulari incorporat encara, saps?
Mm-hmm.
Però no és que faig servir l'accent, perquè em fa una miqueta de cosa. Em fa una mica de vergonya, això.
Si torna mai a haver-hi Covid, et tornaries a confinar a l'Argentina? És un bon lloc on confinar-se, a casa dels sogres?
Sí, la veritat és que sí. És la millor casa on podia estar. Però, bueno, és veritat que la situació durant la pandèmia va ser la situació que vam passar tots. I a mi l'únic... Evidentment, estava encantada amb els meus sogres. De fet, tinc els sogres més cool del món. Però... clar, no deixava d'estar jo a 13.000 quilòmetres de distància de la meva família i Espanya encara no havia arribat del tot, en plan, no havia explotat heavy la pandèmia a Argentina, però Espanya, Itàlia i Espanya estaven fatal. Aleshores, bueno, va ser una mica...
Parles de la distància. Tinc la sensació que la distància sempre ha format molt part de la teva vida, no? Perquè de petita ja et vas convertir en actriu, amb 18 anys marxes a Madrid, i això suposo que ja implica una distància, perquè...
sí.
Catalana... de Sant Pere de Vilamajor, tocada al Montseny, amb 18 anys instal·lada a Madrid i amb el fenomen física i química amb el que va comportar, sí, aquella sèrie en un moment sense xarxes però que ho patava de xers, no? Com era amb 18 anys viure a Madrid?
Era molt divertit. Jo m'ho passava molt bé. Va ser com... vaig començar a experimentar una mica pues, el que significa viure fora de casa. Era tot un viatge, tot molt intens, molt bonic, la veritat. És veritat que no hi havia xarxes, però és veritat que també va ser com la primera vegada que vaig estar en contacte amb la gent que em coneixia. Va ser bastant intens, però va ser bonic. Jo ho recordo una mica... clar, tenia 18 anys. Jo ho recordo una mica com una espècie de juego, ¿sabes? No era com big deal per mi. Era com una cosa més de... bueno, estoy aquí... Soy joven, disfruto la vida.
I ara per tu, casa què és? Casa és Buenos Aires, casa és Madrid, casa és Sant Pere de Vilamajor?
Molt bona pregunta. Ara mateix estic a punt d'aconseguir que casa sigui tant Barcelona com Madrid com Buenos Aires. Ha sigut un procés llarg, però també jo crec que té a veure amb que he dipositat també com molta energia en cada lloc. Ara ens acabem de mudar amb el Xino, de fet, quan tot el món estava allà en la playa subiendo fotos en Instagram, jo estava el puro invierno de Buenos Aires i ens havíem de mudar i les mudances sempre són molt estressants, però també part d'aquesta mudança era perquè jo comenci a sentir-me una mica com a casa meva, perquè fins ara sempre que he anat a Buenos Aires era una mica la casa del meu nòvio, no? Aleshores, per mi...
Per tant, cases... la teva residència és a l'Argentina.
No, la meva residència ara mateix estaria entre Madrid i Barcelona. Però...
Però és un Tetris laboral que implica molta renúncia, suposo, i també molta comprensió a la parella, no?
Sí.
Que teniu la sort que compartiu la professió, no? Però,
però sí,
clar,
principi...
o sigui, la distància ha format part de la teva relació personal i amorosa, però també de la feina i familiar, no? Aleshores...
Sí, al principi era una mica més difícil perquè, bueno, al principi de les relacions hi ha esa cosa, no?, de que no te quieres separar de l'altra persona perquè és tot efervescente i tal.
Quan ja portes uns anys, és igual, no?
Claro, però quan ja portes uns anys... Bueno, jo crec que és algo bonic, entres a una altra etapa que té a veure, doncs, amb una cosa més de disfrutar de la vida, ja sigui amb la teva parella o no. I jo crec que és maco trobar-se a faltar, també, quan estàs en parella. I jo sempre ho dic, que tindre l'oportunitat de trobar a faltar la teva parella fa després que los reencuentros sean como el principio.
Què ha de tenir l'amor? I ara també ens servirà això per introduir el cuerpo en llamas. Què ha de tenir l'amor perquè funcioni? Una relació de parella perquè funcioni?
Moltes coses. Bueno, suposo que cadascú també tindrà com les seves... la seva manera de trobar la satisfacció amb l'amor, no? Però... Per mi, independència, fonamental, confiança, superimportant també, comunicació. I jo crec que amb aquestes tres coses ja es pot començar a parlar una mica més en sèrio.
Úrsula Corberó és Rosa Peral.
Nunca he contado de verdad lo que pasó esa noche. ¿A qué esperas? Ha aparecido el vehículo de Pedro en el pantalón.
És Rosa Peral a Netflix amb el Cuerpo en Llamas, aquesta estrena que aquestes últimes hores està revolucionant les petites pantalles de tots els indrets de Catalunya i més enllà, perquè una sèrie a Netflix, quan s'estrena a 190 països. L'he vist de dalt a baix.
Perquè... Què tal?
Sensacional.
Uau, sensacional,
Sí, amb la particularitat que jo estava molt documentat sobre aquest tema, perquè la història aquí a Catalunya la coneixem molt bé.
Ho sé.
I això encara t'afegeix a tu la dificultat, perquè no hi ha el factor sorpresa, no? Però vull saber primer, perquè sé que vas trigar molt a dir que sí, a fer de Rosa Peral, per què et va costar tant i com de difícil deu ser posar-se la pell d'aquesta dona que té tantes cares, no?
Sí, em va costar bastant dir que sí. Perquè jo al principi, quan em van oferir el personatge, la veritat és que no estava molt al tanto del cas. I em vaig començar a documentar, vaig començar a veure coses a internet, i em va fer bastant de respecte, la veritat. De cop i volta vaig dir, uf, no sé, sento com que... Em vaig donar compte també que els medis havien explotat molt el cas d'una manera una mica morbosa, una mica... amarillista, com es diu en català?
Groguenca.
Groguenca?
Sí.
Oh, uau.
Sí,
m'encanta,
sí, sí.
Groguenca.
O sensacionalista.
O sensacionalista.
Home, tenia tots els elements, eh?
Tenia tots els elements.
No calia afegir-hi gaire més suc, perquè, clar, és que... Ara
no.
Parlàvem de relacions, és a dir, totes aquestes relacions amoroses a les quals hi havia la Rosa Peral, si una cosa la definien és que totes eren tòxiques d'alguna manera o altra, no?
Sí, el que passa que jo també volia... jo vaig pensar, no? Dic, m'estan donant l'oportunitat d'interpretar aquest personatge i m'agradaria oferir alguna cosa que no sigui pues, la típica cosa que em deia tothom, no? Quan aquí a Barcelona jo tinc molts amics i molta gent i tothom em deia en plan, no, bueno, es que... I salia com un juicio de valor, com muy nato de la gent, que em va cridar molt l'atenció. Vaig dir, aviam, de quina manera puc fer un personatge que no es quedi amb això i que puguem profunditzar en alguna cosa una mica més humà del personatge i un per què de les coses, perquè realment quan jo faig un personatge m'agrada explicar el per què, no? Mm. La gent no fem coses perquè sí.
Però és molt difícil en aquest cas perquè ella té moltes cares, no? I és una gran mentidera.
Bueno, però era una de les coses boniques d'interpretar el personatge. Mm-hmm. De fet, a mi em passa que ara que he vist la sèrie i vaig veure els 8 capítols i em va passar una cosa molt rara i és que deia, ostres, que no estàs en, no, jo pensava, no estàs en el personatge, Úrsula, perquè és que, clar, amb una persona ets d'una manera, però després vaig pensar i vaig dir, bueno, és que, clar, és que ja és diferent con cada persona. Mm. Ella sí que és actriu en aquest sentit, saps? I fa com té diferents personatges. Aleshores, bueno, jo crec que eren molts reptes, eren moltes coses. I
per què no l'has volgut conèixer?
Mira, sincerament, perquè no vaig sentir la necessitat. En segon lloc, perquè, clar, jo m'he hagut de basar en un guió que està escrit per un guionista, no? I el que jo havia d'explicar en aquell guió no tenia res a veure amb el que ella diu. Aleshores, tampoc em servia molt parlar amb ella. I després, precisament, per això que t'estic dient, perquè em volia protegir i creia que era molt important per mi, per jo protegir-me a nivell mental i a nivell també professional, sobretot per ara, no? Quan estem fent una promoció, de dir, millor faig la meva moguda, faig el meu procés creatiu, que és un procés que m'agrada molt fer abans de cada personatge, i també trec judicis de sobre.
Mm-hmm. Clar, aquesta sèrie ara s'estrena, com dèiem, a 190 països. Fa molts dies que en parlem, hi ha moltes ganes d'estrena, la crítica també la rebrà de la manera que la rebrà. Això, sents la pressió d'aquesta estrena i de ser jutjada a la teva feina? Ho dic perquè, en el cas de La Casa de Papel,
quan era més coral.
Sí, i quan va començar a ser fenomen, és a dir,
ja
va ser com en diferit, no? Sí. Sí que després les temporades que van venir al darrere, doncs potser sí que senties aquesta pressió. Sí que és veritat que aquí ets la protagonista indiscutible que surts en pràcticament totes les escenes, no? Notes aquesta pressió aquests dies?
Sí. no t'enganyaré. Estic bastant nerviosa.
Qui et fa tocar de peus a terra, tu?
Tothom. Totes les persones que estan al meu voltant.
No, però deus tenir aduladors, també, que no ajuden.
Sí, no, però ja, bueno, però les mateixes persones, a vegades, si és necessari, et fan tocar de peus a terra, i si és necessari, o si ho veuen oportú, també te llenen de piropos.
I en aquests dies en què estàs més exposada que mai, el teu terapeuta, que dius que hi vas des dels 17 anys, t'ajuda més o necessites visitar-lo més?
Necessito visitar-los sempre.
Però per raons professionals o no?
Per tot. Sí que és veritat
que... Fa el pack sencer, eh?
Sí que és veritat que tinc una persona que m'ajuda molt, doncs, abans de començar un projecte, com que... Però no té tant a veure amb treure'm nervis o amb treure'm la pressió, sinó amb que m'ajuda a estar en eje, saps?
La Rosa Peral, no és cap spoiler, era una dona que estava en diverses relacions diferents, sexualment molt activa. Hi ha algunes escenes de llit a la sèrie. Aquestes escenes de llit t'incomoden o és com rodar un cafè? O està marcat al calendari d'aquell dia i al rodatge?
Sí, abans no m'incomodaven tant. Jo crec que en aquest sentit m'estic fent gran. Perquè, com t'he dit abans, no? Física, química, era com que era tot un juego, era com més tot un hobby, saps? I no em prenia les coses tan en sèrio. Suposo també que, bueno, la meva carrera ara està en un altre lloc i això també, pues, et fa plantejar-te moltes coses i com tu dius abans, com tu deies abans, pues, crecen les pressiones, no? Jo crec que té més a veure amb la pressió que es fica un mateix, perquè jo sóc una persona bastant exigent amb mi mateixa, que una cosa no m'afecta tant la pressió externa. Mm. És una pressió més meva.
I tu pots decidir quines parts del cos ensenyes en una escena o no?
Sí, clar. Sí. De fet, ara hi ha una cosa molt espectacular que jo vaig començar a treballar al Cuerpo en Llamas. Hi ha persones d'intimitat que es dediquen a fer les escenes de, pues, íntimes.
Coordinador d'intimitat.
Coordinador d'intimitat, exactament. I em va semblar molt interessant, la veritat.
Què us diu el coordinador d'intimitat?
Bueno, primer tens una reunió privada amb la persona, perquè, bueno, pues perquè hi ha coses que, pues, cadascú té la seva personalitat i les seves manies i les seves coses, no? Ja no té tant a veure amb quiero enseñar esto, quiero enseñar lo otro, que també, però sí que té més a veure amb, pues mira, jo què sé, és que a mi que em bufin l'orella no m'agrada. O que em toquin els peus, no ho puc suportar. A mi que no em xupin els peus.
No, però...
I és igual de lícit que l'altre, no? Al fin i al cabo és com una cosa que estan fent amb la fi de que tu et sentis el més còmode possible per fer la feina el millor possible.
Al final hi deu haver una mena de coreografia, no? També en aquesta
escena.
Això
és el que t'anava a dir. Ajuden molt aquesta gent també perquè de cop i volta veus que està tot com coreografiat, que abans era una cosa una mica més com... Bueno,
I tu segurament, com que ets Úrsula Corberó, pots dir, doncs escolta'm, no em dóna la gana d'ensenyar un pit o no em dóna la gana de... Però potser no... no sé si això deu estar per contracte, no?
Bueno, evidentment, si hi ha coses que et preocupen ho has de posar en el teu contracte, però siguis Úrsula Corberó o siguis qui siguis.
Clar.
Perquè té a veure amb vulnerar els teus drets. Aleshores... Jo crec que en aquest sentit no hi ha diferències. O sigui, si tu ets una persona que acabes de començar i no vols ensenyar un pit, no l'ensenyes. Ningú et pot obligar a fer-ho.
I ja portes uns quants anys de carrera, has interpretat personatges de tota mena. Però, per exemple, ara sóc un director d'Òscar, eh? Vinc, escolta, Úrsula, o sigui, ja tinc, sóc una persona amb bagatge i tal. Vull que siguis la prota de la meva pel·li, però t'has de rapar al zero i engreixar 30 quilos.
Rapar-me em rapo. Engreixar 30 quilos no crec.
Però és un tema de salut, segurament, també.
Per un tema de salut i per un tema de que, clar, després acabes la peli i te quedes tu con el marrón, ¿sabes?
Clar.
I a part que és que em costaria molt a mi engreixar 30 quilos perquè jo menjo com una llima i ja primo.
Sempre vas saber que volia ser actriu, no, tu? De petita ja...
Sí. Sí. Curiosament.
I què et deien a casa?
Que sí, que vale. El que tu vulguis seràs, em deien.
Quina sort.
Claro, per això estic on estic.
I, sí, però segurament no tothom que es proposa això ho aconsegueix, no?
No, des de l'1 que no. Però bueno, evidentment hi ha altres factors.
El talent.
Però jo estic segura que si a mi de petita no m'haguessin enviat aquests missatges al subconscient, segurament ara no estaria aquí sentada amb tu.
I la teva mare és la que portava normalment als càstings?
Sí.
Amb autostop?
Pobreta meva.
Amb autostop?
Sí. Li demanava festa, la meva mare treballava en una peixateria i li demanava festa al jefe, al Joan Marès, que és el nostre àngel de la família.
I ara què diu quan veu, no sé, les estrenes o...
Qui, el Joan?
No,
o la meva mare?
La teva mare.
Perquè amb el Joan fa molt de temps que no parlo. A la meva mare se li cau la bava. Claro. Sí, sí, és impressionant. A mi em sorprèn molt, clar, perquè jo no tinc fills, però ella ho viu com si li passés amb ella, i el meu pare també. Ho viuen com si els li passés amb ells.
També els has de fer tocar de peus a terra amb ells, d'alguna manera, o...?
No.
No.
No, jo crec que... No sé, és que és molt difícil. O sigui, les relacions familiars ja estan molt establertes des del principi, des de que un neix. Aleshores, jo crec que la meva família ningú els fa tocar de peus a terra a una altra persona. És com que estem... Hi ha com un rol entre nosaltres i hi ha una manera d'actuar i de relacionar-nos entre nosaltres que ha sigut sempre així i jo crec que serà sempre així.
Vas començar TV3 amb Mirall Trencat, la Sara ven del Pla, clar, tot això és temps, fa 20 anys de tot,
sí,
això.
Sí, sí.
I sense xarxes, no? Sense xarxes socials, dic.
Sí.
Clar... també deus haver vist molts amics i companys que s'hi han quedat pel camí, no? I que segur que eren talentosos. Deu ser... no sé.
Sí. Bueno, tinc gent al voltant. Tinc amics i amigues. Amigues molt properes que no treballen. És que, clar, és que aquesta professió... Un cop estàs allà dalt, sembla com que ser actriu és clar, però bueno, és que hi ha molts actors i moltes actrius que realment ho intenten i treballen i ho intenten i són disciplinats i són talentosos i són perseverants i pues que no sucede.
I tu que, o sigui, de portes en fora fa la sensació que estàs a dalt de tot.
Tens, a dalt de tot no, eh?
Tens encara por que un dia deixi de sonar el telèfon?
No. No.
Tens altres pors, ara?
Sí. Tinc altres pors. Però no, por de que em deixi de sonar el telèfon, no. Tinc por de que quan soni el telèfon no m'ofereixin algú que a mi me ponga, no?
Home, ja has fet de Rosa Peral, no? Aleshores, després... clar, les expectatives... o sigui, a l'hora d'escollir ara també deu ser molt difícil escollir, no? Vull dir...
Sí, però bueno, evidentment... Doncs depèn del que acabes de fer, després estàs en un mood o en un altre, no? Ara jo estic, doncs t'he dit, estic en un mood de musical i de la comèdia, perquè fa molt de temps que no faig comèdia i era una cosa que jo feia molt abans de Casa de Papel, però que això passa molt també, que de cop i volta haces la Casa de Papel, heroïna d'acció, tal, no sé què, i potser t'ofereixen un altre projecte que és lo más, però dius... no estoy pegarme a tirar tiros otra vez durante 6 meses.
Per què va haver-hi aquella davallada després de la Casa de Papel, en el teu
aquella
cas?
Aquella què?
Davallada, o aquell moment que et va costar molt seguir el camí, no? Que no tenies clar què volies fer després de la casa.
Sí, bueno, jo crec que tenia que veure amb que estava perduda. Estava bastant perduda, no sabia molt bé el que volia. Estava també una mica com...
sobreexcitada o...?
Sí, estava com... sí, exacte.
I deia, què vas fer per superar això, aquest moment?
Parar. És que és molt important parar. El que passa que, clar, després és molt difícil també... Això és una cosa que diem tots els actors, però és que los nos...
Sí, sí, defineixen una carrera, diuen.
Los nos són, però és molt difícil dir que no.
Però aleshores pares, però t'has de buscar alguna afició, no sé, els escacs, o que, perquè has d'omplir el temps, no, també?
A mi se'm dona bastant bé no fer res, eh?
Ah, sí?
Sí.
T'agrada no
fer res? Soc una persona bastant hiperactiva, però quan paro... paro. Sí. Això ja ho he pres. Abans no sabia, ara ja sí.
Un concert de Beyoncé, no, també?
Un concert de Beyoncé.
T'agrada Beyoncé?
Sí, m'agrada molt.
Doncs va, posem Beyoncé, posem Beyoncé. A ella també la coneixes?
La reina.
La coneixes personalment?
No, no la conec, no la conec.
Va venir fa poc a Barcelona.
I ni ho mencionis, eh?
Ah.
Perquè és que... su...
Sí? D'on et ve aquesta falera per la Beyoncé?
No sé.
Bé,
mira, jo sempre ho he dit, que només em passaria amb dues persones. Una era la Beyoncé, és la Beyoncé, i l'altra és el Valentino Rossi, ja el vaig conèixer, el Valentino.
Valentino Rossi?
Sí, perquè és que el meu pare és zero futbolero, i sempre, des de petita, m'ha portat amb un meló, és molt aficionat de la GP, és molt motero.
Com la Rosa Peral,
d'altra banda. També, és veritat.
La Rosa Peral també li van les motos.
És veritat. I pues, Fórmula 1, MotoGP, és com que ha sigut sempre els diumenges a casa. I Valentino Rossi, uau, o sea, top.
Bueno, et queda per conèixer Beyoncé, però tot arribarà. No,
no. Escolta'm, sé, abans... fa mal la panxa, només ho has dit ja i em fa mal la panxa.
Per anar tancant, em comentaves el tema de la maternitat, parlàvem de la teva mare. Hem vist que la revista Vogue va titular "Sempre m'havia visualitzat com una mare molt jove, però després te n'adones que la realitat és una altra i que els anys van passant."
Sí. Super pessimista el mensatge.
Sí, però et molesta que d'alguna manera a les actrius, quan arriba a certa edat, sempre us acabin preguntant per la maternitat?
Sí, perquè els homes no els hi pregunten, no, això?
Segurament que no.
No sé, jo mai he llegit, potser m'equivoco, eh?
Tu et vas empipar quan vas llegir aquest titular?
No em vaig empipar. Perquè no m'empipa quan posen... O sigui, el que m'empipa és que posin paraules meves que no he dit. Però és algo que vaig dir.
Sí, però potser et va preguntar, vols ser mare? Clar, aleshores,
no sé com
és una pregunta que no m'atreviria a fer, ja.
No me'n recordo com va anar la conversa, però sí, m'han preguntat moltes vegades, i a més em sembla com una mica com de dir, uau, és una mica atrevido, no? Perquè imagina't que jo què sé.
O no pots, o no vols, no?
O no vols, o no pots, és que clar, és una pregunta bastant arriscada. Però sí, és veritat, jo sempre deia, no, jo als 28 seré mare, i no ho soc. I ja veurem.
Bueno.
Estem en una altra època també, no?
I tant. Úrsula Corbera, ha estat un autèntic plaer tenir-te avui al suplement.
Moltes gràcies.
Molta sort amb el que vingui, que seran moltes coses que segur que tens embargades i que no ens pots explicar.
Sí. Ah!
Doncs a la propera estrena, que... com portes això de les promos? Perquè aquesta setmana potser has fet 42 entrevistes. Aleshores, tu prens com una...
Faré.
Sí. Tu prens com una cosa que forma part de la teva feina i el dia que et toquen 10 entrevistes et poses la careta i dius, vinga, anem a passejar? O les comences a disfrutar?
Ah, no, a mi m'agrada fer entrevistes. Bé, jo em considero una persona bastant extrovertida, jo crec que això també això és una cosa que tinc a favor, sí. Perquè si fos tímida o introvertida, pues seria, suposo que ho patria més, no? Mm. Però no, m'agrada. A veure, hi ha moments pues, que t'estàs sentau i van passant d'ahir, pa, 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 pa. Mm. I arriba un moment que ja et comença a fer un cotocroc cerebral i ja comences a dir coses que dius...
Això no toca.
No toca. De passada de rosca.
T'agraeixo molt que ens hagis dedicat aquests minuts l'endemà de l'estrena del Cuerpo en Llamas a Netflix, amb aquesta passada d'Úrsula Corberó fent de Rosa Peral. Molta sort.
Moltes gràcies, igualment.
Catalunya Ràdio. El suplement. Roger Escapa.